Són les 11, el 16 de febrer, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta hora que tenim per davant, conversarem amb el corresponsal de Catalunya Ràdio, el Pròxim Orient, Jordi Brascó, que a les últimes hores ha pogut entrar a Gaza. És una cosa prohibida per als periodistes internacionals des que va començar la invasió israeliana. Ara bé, l'única manera de fer-ho ara mateix és a través de les visites organitzades per l'exèrcit d'Israel i, per tant, amb moltíssimes dificultats per als periodistes per poder veure i parlar realment de com estan els gazians. De seguida, el Jordi Brascó ens ho explica tot plegat.
I també parlarem amb l'actor Quim Llissorges, que actualment forma part del repartiment de la sèrie de Sobre taula de TV3 Com si fos ahir. Conviu amb la síndrome de Joubert. Ell mateix ens l'explicarà. Però, tot i els seus condicionants, va aconseguir aprovar l'ESO adaptada. Ara bé, el centre educatiu no li va concedir el títol. Fins ara, 11 anys després, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha acabat donant la raó. Ja té el títol de l'ESO i podrà continuar estudiant, si ho vol. I de seguida hi parlem.
I Antoni Padilla avui ve a parlar-nos del curling, que és aquest esport de competició als Jocs Olímpics d'hivern, que consisteix a llançar una peça sobre el gel mentre els companys d'equip freguen la pista per on passarà. Tothom sap quin esport és, però algú sap com s'hi juga i com es puntua? Doncs bé, ens ho explicarà d'aquí uns minuts Antoni Padilla.
Un esport que ens imaginem que li deu agradar a la nostra oient misteriosa, si més no seguir els Jocs Olímpics i especialment els d'hivern, perquè no ha deixat de pujar muntanyes altíssimes des dels 15 anys, envoltades de neu segurament sempre. Als 26 va pujar al cim més alt del món, l'Everest. Però, malgrat que tots la coneixem per això, la seva vida passa ara per escriure, il·lustrar contes infantils i fins i tot dissenyar joies. Avui descobrirem el vessant més creatiu d'Araceli Segarra.
Som-hi, tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora d'aquest dilluns amb les veus que han marcat fins ara el 16 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Malauradament, hem patit episodis meteorològics extrems que han suposat la pèrdua de vides humanes. Vull expressar el meu condol i afecte als familiars i amics de les víctimes. Hem de prendre consciència que en tot moment la prioritat absoluta és la nostra seguretat i protecció.
No hi ha hagut cap mena d'autocrítica. I el que estem demanant ara en el president Illa és que faci un exercici de lideratge, que comparegui al Parlament.
No volem treballar infinites hores a la setmana per donar cobertura a la població, que naturalment se l'ha de donar, però el que ha de garantir aquesta cobertura no és el nostre esforç físic, mental, sinó són el govern amb una dotació adequada de personal.
Des del tot inacceptable. Utilitzar criteris estadístics per calcular quina és la mitjana de dies que ha de durar aquesta baixa és un criteri simplista, a més de que podríem malmetre la relació metge-pacient, que l'atenció primària és bàsica.
No és que sigui pressió, el que tracta és de buscar optimitzar una mica aquesta gestió. Una altra cosa és com ho gestiona, és a dir, si ho traslladen o traslladen els seus professionals a través de les DPOs, que això ja és una cosa de cada organització.
Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Por tanto, en ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox. Lo que quiero es poder trabajar de su mano.
Si la señora Guardiola dice que se están alineando con nosotros, bueno, pues será una experiencia estupenda ver cómo derogan sus leyes ideológicas de género. Estaremos encantados.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Pero que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posible gracias al trabajo diario también de millones de personas.
Tota aquesta ajuda que veieu ja ha estat aprovada per Israel i només falta que la reculli la comunitat internacional. Aquest sol ser el panorama. Al cantó israelià no hi ha res i en aquest l'ajuda s'acumula.
El més important del programa són els guions. Si hi ha un bon guió, el GAC està servit. La nostra feina és no cagar-lo, bàsicament, i acompanyar el guió, acompanyar les idees. Un bon guió és la base de tot.
Se'n remou moltíssim, perquè a part és una pel·lícula molt emotiva per la gent i molt per mi, el recrear-se doncs, aquells moments tan difícils que vam veure tots i que jo doncs, puc tornar-los doncs, a copsar, no?, amb la pel·lícula, que està realment molt ben feta, amb molta delicadesa, a més.
For the first time in 5 years, and believe me, Mr. Jensen is going to be sitting there rocking back and forth in his little chair, and he's going to say, that's very good, Frank. Keep it up.
Final del partit. El Girona acaba guanyant el Barça per 2-1. El Barça que perd el lideratge. El Madrid és el líder després de la seva victòria davant de la Reial Societat. El Barça perd a Girona davant. Tot s'ha de dir d'un gran equip, el de Mitchell.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les 11 i 7 minuts de la nit i encara tenim algunes coses per explicar-vos, com per exemple que Catalunya ha sumat 12 nous restaurants amb Sols Repsol. Es manté, de fet, com la comunitat amb més distincions d'aquesta guia gastronòmica. La cerimònia de lliurament s'ha celebrat a Tarragona i és la primera vegada que es fa al país, coincidint amb la denominació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Ens ho explica des de Tarragona Ricard Buigas.
Aquí això ha estat una festa del sector gastronòmic. De fet, és el que buscaven els organitzadors. El Palau Firali de Congressos ha reunit els noms més destacats de la gastronomia. Catalunya ja disposa d'un total de 122 establiments en Sols Repsol. Enguany s'hi han incorporat 12 més, els dos Palillos de Barcelona, amb dos sols, i 11 restaurants amb un sol. Mira, apunteu si us agrada experimentar amb la cuina. El Camp de Tarragona, la Quinta Forca de Nulles i Cervos de Reus. De Girona, els 539 plats forts de Puigcerdà, el Divici de Palamós, Maragels de Sant Gregori i Fontaner de Sant Julià de Ramis. A Barcelona Ciutat hi ha 4. A Mar Barcelona, Vesta, Prodigi i El de Mar. I a Lleida, el 6è. El cuiner català Ramon Freixa ha rebut els 3 sols pel Ramon Freixa Atelier i un sol pel Ramon Freixa Tradición. Els dos establiments estan a Madrid. Abans de la gala hem pogut conversar amb ell.
La veritat és que molt contents, perquè 4 sols, 3 per Atelier i un per Tradició, o sigui, estem molt contents. La veritat és que aquesta cuina catalana, aquesta cuina de territori a Madrid, o sigui, és una recompensa i és un, bueno, doncs un reconeixement a un treball fet.
Escolti'm, expliqui'm per què li agrada tant a la gent de Madrid la cuina catalana.
Doncs aviam, a Madrid agrada la cuina de tot arreu, agrada la cuina bona, no? I el bon producte, i jo ja fa 16 anys que estic a Madrid i estic encantat.
També hem parlat amb un altre dels noms d'aquesta nit, és el xef del Dos Palillos de Barcelona, especialitzat en combinar el Mediterrani amb l'Àsia. Ha obtingut 2 sols, això ens ha dit l'Albert Rauric.
Significa molt, significa que estem fent, primer que estem fent bé la feina i després que hi ha gent que es dedica doncs, no només a divulgar la nostra feina, sinó a valorar-la i també a premiar-la. I això és important, que de tant en tant ens ensabonin l'esquena, a tothom ens agrada.
Com veus la salut de la cuina catalana?
Molt bé. Jo la veig francament bé, de veritat. Fora que estem, ja hem acabat aquest any de la Regió Mundial de la Gastronomia, crec que s'està fent una retroinversió veient el que tenim a sota dels nostres peus, tants anys mirant fora de les nostres fronteres, i jo crec que ara tenim una oportunitat molt gran per tornar a reivindicar una cuina que ha estat la més important d'Europa i del món en molt dels temps. A l'època medieval era la més important. I jo crec que la tornarem a agafar per la mà i la tornarem a posar en valor.
I si hem de parlar de noves tendències, els responsables de la guia gastronòmica han destacat el retorn a la cuina amb productes locals, la tendència de menús més curts i dinàmics per davant de menús degustació i la proliferació de gastrobars. Aquesta nit he intercanviat algunes paraules amb la directora de la guia Repsol, Maria Ritter, i ha destacat sobretot la gran fornada de cuiners de cuineres que estan entrant a la guía.
También estamos con una tendencia de una fusión, pero de una fusión de cocinas de diferentes regiones. Ya no estamos en lo exótico, en lo asiático, sino que estamos reivindicando cada uno su tipo de cocina y encima la estamos mezclando. O sea que yo creo que es un panorama muy interesante. Hay mucha gente joven hoy aquí y esas son muy buenas noticias.
I escolteu, com a anècdota, mira, el calçot, un producte tan d'aquí, ha estat present a la gala. Concretament ha baixat del sostre de l'escenari mentre un dels presentadors, Jorge Ponce, l'esperava amb la boca oberta. Destaquem també l'arribada del cuiner Nando Jubany amb un car elèctric. S'ha passejat per la platea fins que ha arribat a l'escenari a lliurar uns premis l'afició de Jubany pel motor, i més concretament el Dakar, ja és prou coneguda per tothom. De fet, ell ha estat l'encarregat de preparar el còctel del final de la gala.
Les 11 i 11 minuts. Atenció a aquesta dada. Prop de la meitat dels llibres que es publiquen a tot Espanya no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar. Com a mínim, això és el que indica un informe de la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, que contrasta amb les bones notícies sobre l'augment de vendes i de lectura de llibres fetes públicament. Fa no pas massa en parlàvem. Són xifres que es van presentar al Congrés de Llibreries que es va fer a València fa pocs dies. Ens ho explica la Montse Camps.
Bona nit. Si l'informe assenyala que un 13% més de títols venen tan sols un exemplar, un 20% més no passen dels 10 exemplars i els títols que venen més de 100 exemplars no arriben ni al 5%. Des del Gremi d'Editors de Catalunya es posa en dubte les xifres. El seu president, Patrici Tixis, ha negat que s'estigui sobrepublicant en declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
Que no em quadra gaire amb el que és el mercat i depèn de què estiguis mirant i l'univers que estiguis contemplant. No, però en qualsevol cas, el que sí que és veritat és que els editors no publiquem per publicar, perquè és que cada llibre té un cost d'edició, d'impressió, de preparació, de promoció, i al final, si no té un retorn econòmic, acabaríem enfonsant la pròpia editorial.
Tixis en recorda també que el volum de vendes fa anys que creix de forma continuada. En canvi, Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, sí que confirma a 3Cat Info que les vendes per títol són en molts casos molt baixes, tenint en compte que cada any els arriben unes 9.000 novetats.
No ho sé quants n'he venut zero, això no és una dada que no miro, però n'hi ha. Mira, un llibre que es ven molt, jo consideraria que a la meva llibreria, que ven molt variat, no tinc un llibre tot ventes quasi mai. Jo considero que s'ha venut bastant a partir de 10 exemplars, eh?
Aquest estudi s'ha fet a partir d'una enquesta a 500 llibreries de tot l'estat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Des que va començar la invasió a Gaza fa quasi 2 anys i mig, els periodistes internacionals, i aquí ho hem lamentat molt, han tingut prohibit l'accés a la franja. Israel manté que suposaria un perill per a ells mateixos i per a les tropes. L'única manera d'entrar a Gaza és a través de les visites organitzades per l'exèrcit israelià. I això és el que ha fet el nostre corresponsal al Pròxim Orient, el Jordi Brascó, que ha pogut participar en una d'aquestes, i per això ara hi volem conversar. Jordi, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Explica'ns una mica la cuina d'això. En quines condicions has pogut entrar a la franja?
Doncs us heu d'imaginar amb totes les restriccions possibles. De fet, el format recorda una mica el d'un safari, perquè els periodistes pugem en un comboi de jeeps militars ultraprotegits, amb un soldat que està apuntant a tota hora, i el que fan és portar-nos a veure el que a Israel li interessa que veiem. És a dir, no ens podem moure pel nostre compte, ni molt menys interactuar amb gazians. De fet, et diria que la vida palestina dins de Gaza, que veiem més a prop, ens queda a centenars de metres. Per tant, massa lluny per veure les conseqüències d'aquesta invasió israeliana, la runa, la destrucció, i per tant també massa lluny per explicar-la. La sensació que dona una mica és que Israel ha entès que en el periodisme actual, a vegades, hi ha mitjans en què els importa més dir que han estat a un lloc que no pas el que hi puguin veure. I deixar entre periodistes de tant en tant, doncs, sembla que satisfà una mica aquests egos, calma els ànims dels mitjans i, d'alguna manera, permet a Israel seguir allargant aquesta prohibició de deixar entrar la premsa internacional que, recordem, mai abans havia passat en cap guerra de la història.
Clar, aquí, per tant, una primera notícia ja seria el que no us han deixat veure, que és tan segurament molt més rellevant que no pas el que us han deixat veure. Què és el primer que us han ensenyat, Jordi?
Doncs la primera parada del recorregut és un espai on s'acumula l'ajuda humanitària que entra pel pas de Kisufim, que és el pas per on hem entrat. Aquí el portaveu de l'exèrcit, Nadav Shoshani, que per cert, és l'única persona amb qui tenim permès interactuar durant aquest viatge, ha defensat que Israel compleix la seva part del tracte. Escoltem-lo.
Tota aquesta ajuda que veieu ja ha estat aprovada per Israel i només falta que la reculli la comunitat internacional. Aquest sol ser el panorama. Al cantó israelià no hi ha res i en aquest l'ajuda s'acumula.
Clar, el que no explica Shoshani és que per recollir aquesta ajuda les organitzacions humanitàries no poden anar així com així i endur-se-les, necessiten l'aprovació israeliana. I a tall d'exemple, segons dades de l'ONU que he mirat d'aquesta setmana passada, només la meitat de les 120 missions humanitàries que van intentar coordinar amb Israel van rebre llum verda.
Per tant, primera parada, mireu com intentem ajudar, ajuda humanitària, on més us han portat?
Doncs mira, la segona parada, que de fet ja va ser la última, era la principal, i era la base militar israeliana que tenen instal·lada a prop del pas de Kisufim, que té vistes a la línia groga que limita la zona controlada per l'exèrcit. Israel està utilitzant aquesta línia, et diria que diàriament, per justificar que el número de morts no pari de créixer, tot i aquest alto el foc. Recordem que ja s'ha sobrepassat aquesta xifra dels 600 palestins morts. El que fa l'exèrcit és assegurar que ells vetllen per la seguretat, que estan vigilant-la, però que cada dia, com a mínim, la travessa un gazià.
Si tenim informació que és algú de Hamas o algú que pot atacar les nostres tropes, actuem immediatament. Però si semblen civils, tenim moltes eines per assegurar-nos que els donem totes les oportunitats possibles per girar cua.
Israel es nega a dir la xifra exacta de persones que ha matat per haver creuat aquesta línia. Jo he fet un càlcul en funció de les vegades que ho han anat anunciant oficialment una per una i he arribat a la conclusió que com a mínim 120 han estat executades després d'haver travessat aquesta línia. L'exèrcit israelià insisteix en aquesta retòrica de definir-les totes en aquests missatges com a terroristes, però de fet durant la visita ens ensenya el vídeo d'un membre de Hamas que surt d'un cotxe a l'altra banda de la línia i es posa a disparar contra les tropes fins que la bateixen, no? Però no tots els episodis segueixen aquest patró. Per exemple, tenim constància d'una mort massiva d'11 membres d'una mateixa família que viatjaven en un autobús i que un míssil va abatre, o, per exemple, tenim 4 nens que buscaven llenya i van creuar la línia sense adonar-se'n. Hem d'explicar que quan parlem d'una línia, en realitat estem parlant d'una sèrie de blocs de ciment bastant grossos, pintats de color groc, però que estan separats per 100, 150, 200 metres l'un de l'altre. Per tant, no existeix una línia com a tal. I hem de dir que, casualitat o no, a l'única zona que ens va mostrar l'exèrcit, aquests blocs es veuen molt clarament, però en altres àrees de la franja no ho sabem perquè tenim prohibit anar-hi.
Clar, aquesta línia groga, que de fet ja sentim com hi ha gent que ho considera la nova frontera.
Sí, efectes pràctics podríem dir que ho és. A la vista està que si la creues t'arrisques a que et matin. Però, sobretot, té números de convertir-se en frontera perquè, en primer lloc, el cap de l'exèrcit israelià ja s'hi ha referit com a tal, i, en segon lloc, perquè durant la visita, el portaveu amb el que parlàvem ja ens avisava que no retirarien posicions fins que Hamas es desarmi.
Hamas s'ha de desarmar, tal com van signar en l'acord, tal com van prometre. Si ho fan, l'acord avançarà. Ja ho hem demostrat anteriorment, podem moure'ns molt ràpidament. Podem desmantellar les nostres bases en qüestió d'hores.
Clar, Hamas ja s'ha mostrat reticent a entregar les armes si les tropes israelianes encara són dins la franja, així que aquesta línia groga sembla que es mantindrà durant força temps i en el cas que deixés d'existir en les pròximes setmanes, sembla quasi més probable que sigui perquè la guerra s'ha reprès que no pas perquè Israel ha retirat els seus soldats.
Clar, Jordi, expliquem que fins ara, si hem tingut informacions de tot el que passava durant aquells més de 2 anys en què va durar el pitjor de tots aquests atacs, és perquè hi havia periodistes, sí, però que ja estaven a dintre de Gaza, de la franja, és a dir, entrar-hi és el que no es pot fer, i suposo que això no té data, no?, de quan podreu anar-hi per fer realment la feina que vulgueu.
No, l'associació de premsa que tenim, que recull els corresponsals que treballem aquí a Jerusalem i a Israel en general, porta intentant-ho moltíssimes vegades, però el que està aconseguint Israel és que la petició del Tribunal Suprem es vagi posposant. És a dir, el Tribunal Suprem israelià li va donant més temps, va posposant aquest moment en el qual Israel ja no pot allargar més, ja no pot justificar la no presència de periodistes internacionals, que, com molt bé dius, només afecta en aquests, exactament, en els periodistes internacionals, perquè, òbviament, a dins de Gaza, quan va començar tot plegat, ja hi havia periodistes, i sort en tenim, perquè són els que ens han permès entendre, veure i saber tot el que estava passant. Recordem que Israel els ha anat matant de manera sistemàtica. Per tant, després, fins i tot et diria, després d'haver estat jo mateix dins la franja i de veure que l'única possibilitat de copsar quelcom de la realitat és en aquestes condicions, doncs ja tinc claríssim que seguiré depenent d'aquests companys que ja són dins de la franja jugant-se la vida i que han fet tot aquest esforç per explicar-nos què és el que passa dins la franja.
Efectivament, i important també haver comprovat in situ tot el que no us deixen fer, perquè això també és molt significatiu. Jordi Brascó, moltíssimes gràcies una nit més per ser amb nosaltres aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
A vosaltres, Manel, una abraçada molt gran.
Catalunya Nit. Blue Moon. Amb Manel Elias. You saw me standing alone. I Agnès Marquès. Without a dream in my heart. Les notícies. Without a love of my own. Sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio. Blue
Moon. 6 minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Ara, aquí, al Catalunya Nit, ens volem fixar en la història de l'actor Quim Lluïsorgues.
Què passa? No et caig bé o què?
Em caus bé, però un tutor pot decidir coses importants i no sé si vull que tu decideixis per mi.
Espera, parlem.
Ell és l'Héctor a la sèrie Com si fos ahir, de TV3, i darrere d'aquest personatge hi ha una llarga batalla judicial per aconseguir el títol d'ESO. Quim Lluïsorgues té la síndrome de Joubert, va cursar la secundària a l'Escola Pia de Mataró i des de fa ara 11 anys lluita perquè li concedeixin el títol. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha donat la raó. Quim Lluïsorgues, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Bé, molt feliç i molt content, perquè per fi, després d'11 anys, ja puc dir oficialment que ja tinc l'ESO.
Ja te l'han donat el títol o encara...
Bueno, físicament, no, encara no m'han donat físicament, però m'han donat un pressupost.
Per tant, ja el tens, diríem, efectes totals. Ara ho explicaven, tu tens aquesta síndrome, la síndrome de Joubert, no? Que són diferents simptomatologies que es troben, no? amb una sola persona. No sé si ens pots explicar una mica com et condiciona i com vas estudiar tu l'ESO.
Doncs em condiciona perquè durant tots aquests anys que volia, perquè jo volia ser actor i de fet soc actor, ¿vale? Però abans de tot això és que un títol serveix per moltes coses, perquè si tu no tens un títol no pots anar a treballar a un supermercat o qualsevol, o no pots estudiar, saps? I m'ha condicionat en aquest sentit. I com he aconseguit estudiar teatre, doncs fa 11 o 12 anys vaig voler denunciar el nostre cas per un vídeo de YouTube, ¿vale? Mm. La nina, la cantant d'Operació Triunfo, va sentir la nostra història, va fer resoldre la nostra història i ens van posar en contacte amb ella. I a través d'ella coneixia a una escola i llavors vaig cursar allà 4 cursos.
Ah, doncs, fixa't, aquesta part de la teva història la desconeixíem, aquesta intervenció, sí, d'alguna manera, de la nina quan va conèixer, sí, la teva història, perquè no ho entenem gaire, és a dir, tu vas estudiar l'ESO, la vas estudiar, sí, adaptada, però vas acabar els 4 cursos...
Sí, vas amb bona nota.
Amb bona nota. I després la qüestió era si et donaven o no el títol, i l'escola i alguns, sí, agents delegats a la comarca, sí, també van considerar que no tocava.
Sí, perquè jo vaig fer de primer a quart de l'ESO a Santana de Mataró, a l'escola Pia Santana. Llavors, primer i segon va anar molt bé, perquè tenia un tutor que m'ajudava i fins i tot m'utilitzava com referent, com les altres companys i companyes perquè pogués superar els obstacles i tal. I bueno, total, quan vaig passar de segon a tercer d'ESO, la cosa ja va canviar molt, perquè vaig canviar de tutor i era una tutora, en aquest cas, que no estava tan pendent per a l'ego com a l'altre, saps? Quan li deia coses que no em semblaven bé o que no tocaven, jo pensava que no tocava en aquell moment, es feia una mica la despistada, saps? I a quart de l'ESO van existir un component de grup que es deien ocells, que ara es diuen ciells. Això què vol dir? Era un suport, unes persones de suport, perquè, per exemple, si a tu et costava molt una matèria concreta, llavors et treien de la classe i figurava que aprenies més a poc a poc, però més bé. Però què va passar? Que resulta que això no és veritat, del tot veritat o no és veritat, perquè jo, per exemple, no veig bé. Amb un ull tinc un 5% que veig clarors i foscor, i l'altre ull veig un 10% amb color, però frontalment, ¿vale? Llavors, em feien com el joc de memòria, que havia d'eliminar peces de polítiques amb blanc i negre, però amb un temps limitat. Llavors, jo el primer dia que ho vaig fer, vaig pensar, no, crec que després farem alguna cosa relacionada amb aquest joc. I llavors quan va passar el segon dia i el tercer dia que vam fer el mateix. I al final em vaig cansar i vaig anar al lavabo i vaig tenir un atac d'ansietat i ja està. Yeah.
Ah, el cas és que ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 11 anys després de la lluita que heu fet tu i la teva mare, no?, que també va lluitar molt per canviar aquesta discriminació, us han reconegut el que demanàveu. Sí. Tu tens el títol d'ESO a tots els efectes. Què en faràs ara d'aquest títol? Què tens ganes de fer, Quim?
Doncs jo el que vull fer i el que necessito, que vull continuar amb aquesta lluita, denunciant aquest cas, perquè no vull que li passin a les altres persones que puguin trobar a la nostra situació o, malauradament, un peu per sobre, saps? Que ho tinguin més fàcil. Que no ho tenim fàcil, però que ho tinguin més fàcil.
Va, són processos llargs i segurament sí, molt durs, oi? També de... Escolta, et veiem al Com si fos ahir. Estàs treballant amb altres projectes? Vols continuar fent teatre, interpretació?
Jo a mi m'agrada molt fer teatre i televisió i tal, i és veritat que m'encanta moltíssim, però aquesta part social, saps, d'ajudar les persones, a mi m'agradaria continuar fent-ho, saps?
Sí, t'estat, tornaràs un activista.
Sí, bueno, o això intento.
No, segur, ja ho ets, només amb l'entrevista que ens estàs concedint i amb tot el que ens estàs explicant. Quim, doncs desitgem que et vagi molt bé, que ho aconsegueixis, i esperem també continuar-te veient Com si fos ahir, a la sobretaula de TV3, cada dia.
Sí, gràcies a vosaltres per convidar-me telemàticament.
Que vagi molt bé, Quim, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos
aquí. O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de bon dia i dama, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. We get it
almost every night. Catalunya Nit. When that moon gets so big and bright, it's supernatural. Les notícies. Everybody was dancing in the moonlight. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Falten 7 minuts per arribar a 3:15, no, a les 10 i 40, ai, a les 11 i 40, ja no sabem ni sumar. És que ha entrat el Toni Padilla i ja m'he posat nerviós. A veure, bona nit, sí.
Ah, que bé, perquè... m'ho prenc com una cosa bona.
No, perquè hem d'anar al que hem d'anar, però abans un comentari sobre el partit de futbol. El Barça, què? El Girona ha guanyat i ho necessitava, però el Barça també necessitava victòria. Hem entrat en una minicrisi del Barça o què, no?
Deixo 4 titulars.
Va.
Partidàs.
Sí.
Molt content pel Girona, que respira.
Bé.
El Barça preocupant, sap perdent el control dels partits. I quart i darrer, el bar i els arbitratges, qui l'entengui, que els compri, perquè han hagut algunes decisions que entenc que el barcelonisme estigui una mica
insatisfet avui.
Doncs amb quatre titulars ho has explicat molt bé. Aquests dies fem aquí el programa en tot de pantalles, com sempre, i de tant en tant ens agrada molt amb l'Agnès, a vegades ho comentem, veure els jocs d'hivern, perquè és que relaxa, veus aquí.
Feu bé, feu bé.
Sí, sí, això, patinen, diverses coses. Però tu ens vols parlar d'aquell esport, dels jocs d'hivern.
Sí.
D'aquell esport, i tothom ja potser s'està imaginant.
Vinc a fer campanya perquè li donem tots una oportunitat al curling.
El curling. Ostres, jo no sé, suposo que pel nom ja tothom se situa, però per si de cas, posem una mica de context. Va, de què va el curling?
Sí, fencing cèntims. Pista de gel de 45 metres. Hi ha dos equips que tenen 8 pedres, es diu, que les fan lliscar sobre el gel, les deixen anar, i al cap de 45 metres hi ha una diana dibuixada al gel, i es tracta de que et quedin les teves pedres al mig. Llavors, amb les teves, vas traient les altres, i quan s'acaben els llançaments de totes, qui més se'n té dins, suma punts. Vaig llançant aquestes pedres, i pel mig també, doncs, va jugant una miqueta amb tàctica.
Sí, i hi ha aquest element que aquí sí que ja ens hem d'aturar i explicar-ho bé, les escombres.
Les escombres, sí, correcte.
Quin paper juguen?
Clar, el que he fet és buscar reforços i que ens ho expliqui un especialista, que és Sant Carles de Moixó, que és el president del club de curling de Puigcerdà.
Va.
Doncs abans d'un partit de curling, el tècnic de gel tira el que se'n diu el pebble, que són unes gotes d'aigua sobre la superfície del gel, que s'han fet molt viral també això per xarxes en aquests Jocs Olímpics, i la funció de l'escombrada és que desfem aquestes gotes de gel i fem l'efecte aquaplaning de la pedra. Per tant, la pedra és més ràpida. Amb la rapidesa que fem, guanyem o dues coses, o que avanci més metres del que avançaria la pedra, o que no caigui tant, ja que les pedres sempre tenen caiguda. Per això es diu curl, el curling, de tirabuixó.
Ja estem aprenent coses, i una primera cosa que pot haver sorprès, a banda de tot això de l'aigua i tal, que jo no m'hi havia fixat, fins que ara ho estem explicant, és que hi hagi un president d'un club de curling a Puigcerdà. Vol dir que hi ha tradició aquí o què?
Sí, sí, tenim tradició, tenim diferents clubs. Ara mateix el que potser té una mica més a tirar és aquest, precisament el de Puigcerdà, i les raons ens les explica el mateix senyor de Moixó.
Doncs, malauradament, la situació del curling al nostre país no és la que ens agrada, ja que no disposem de cap pista exclusiva de curling com tenen altres països, i també, inclús instal·lacions de gel, doncs n'hi ha molt poquetes. En aquests moments n'hi ha a Puigcerdà, l'únic lloc on es practica curling, tot i que les condicions no són les idònies, ja que l'idoni seria tenir una pista exclusiva només de curling, ja que el gel del curling ha d'estar perfecte, i clar, compartir pista amb patins és molt complicat.
Sí, el gran drama són les instal·lacions. Tenim molt poca tradició i molt poques instal·lacions en el gel. Vam parlar en el seu moment del Nil Llop, patinador sobre gel, que sí, també ha de marxar fora. Recordant, per exemple, Barcelona, històricament teníem dues pistes de gel, aquella que la gent recorda al carrer Roger de Flor, l'Skating, que va tancar, ja no existeix, i la del Barça, que ara ha desaparegut per les obres, i en fan una de provisional, però és només la Barça. Per tant, els clubs que fan curling a Catalunya no en troben, no en tenen, només tenim la Puigcerdà, que la comparteixen amb l'hoquei, i això fa que la qualitat del gel sigui inferior, i que molts cops s'hagin d'anar fins a Haka, que són un lloc on hi ha una pista més o menys estable, no? Però de clubs en tenim. Tenim el Barcelona Curling Club, tenim l'Sporting Loya de Lliçà d'Amunt, que també té molta tradició, tot i que a Lliçà d'Amunt no tenen pista de gel i que fan el que sigui mans i mànegues per estimar-ho. I llavors hi ha un altre club, també Barcelona, molt particular.
Particular, per què?
Molt. És el Curling Club de Vallvidrera. Val? És un club que, com no té pista, cada 28 de febrer de cada any el que fan és pugen al pantà de Vallvidrera, sabem que hi ha un pantà,
sí,
i diuen, si gela, podrem jugar. Llavors, què fan per comprovar si gela? Doncs tiren una pedra, com normalment s'enfonsa perquè no gela mai, diuen, bé, no podem jugar, doncs què fan? Es foten un fricandó i un bon esmorzar. És un club d'apassionats al curling, sí, que tenen un club que no ha jugat mai, amb l'esperança que algun dia geli i puguin fer-ho al pantà de Vallvidrera.
Ostres,
aquest
sí
28
que
de febrer, qui vulgui anar-hi, amb una mica de sort, es foten el fricandó també.
Aquests sí que tenen sentit de l'humor. Hi ha algun pla perquè hi hagi realment una pista de curling i potencialment d'aquí 250 anys un campió olímpic de curling català?
Ja, el Carles de Moixó ens explica que a Puigcerdà sí que hi ha unes negociacions per tenir una segona pista de gel en què potser hi hauria un apartat pel curling. És cert que des de la Diputació d'Esports es parla d'una pista de gel permanent a l'àrea metropolitana, que potser permetria compartir-ho amb altres esports, però de moment, moltes paraules, poques coses, i estem molt lluny de Suïssa, Itàlia, França, o la meca del curling, que és Canadà.
A Canadà?
Un milió de federats.
Un milió
de persones competint en curling.
Déu-n'hi-do. Seria el lloc on més gent, més tirada té aquest esport, el Canadà?
I per això també són favorits els Jocs Olímpics, on, per cert, els equips de curling han provocat una polèmica, els dos de Canadà, perquè sembla que fan una mica de trampes i toquen la pedra amb la mà que està prohibit, provocant fins i tot discussions pujades de tot el curling.
You can fuck off.
You haven't done it once?
I haven't done it once.
Okay. I'll show you a video after the game.
Sí, això seria un penalti lleig, no?
Sí, això és els suecs.
És un penal que no...
Això és els suecs que li diuen, us hem gravat en un vídeo en què agafen un angle que demostra que esteu fent trampes. El canadenc diu, jo no ho he fet, i diu, fuck off, se'l treu de sobre amb les formes.
Sí,
i jo
sí,
he vist
sí.
que realment feien trampa perquè tu no pots, la pedra no la pots tocar amb el dit. I ell ho feia per tocar-li una mica, canviar-li una mica la velocitat.
Val, vinga, ara entrem al clímax de la secció d'avui, perquè això em té molt fascinat des que vam parlar ahir. A veure, parlen, sisplau, de les pedres. Ja has dit que se'n deia perla, pedres d'aquest esport.
Sí, és una obsessió. O sigui, quan descobreixes aquesta història et pot canviar la vida. Ets al punt que estic qüestionant-me algun dia canviar el destí de les meves vacances per anar a un lloc màgic, que és la illa escocesa d'Ailsa Craig. Una illa en forma cònica, sembla un volcà, davant de la costa escocesa, que és l'únic lloc del món on hi ha les pedreres d'on es treu el material per fer les pedres de curling. És un granit molt concret que només existeix en aquesta illa deshabitada d'Escòcia. El curling, de fet, és un esport que neix a Escòcia. Hi ha gravats que demostren que s'hi jugaria fa 4 segles alguna cosa similar als jocs gelats. Llavors, ells ho van crear-ho. I aquestes pedres tan concretes, tan bones, es fan només a les pedreres d'Ailsa Craig, que és una illa ara deshabitada. Llavors, hi ha una empresa que es diu Case of Scotland, que té permís per entrar més o menys cada 10 anys per endur-se les pedres a material per poder fer les pedres i llavors doncs, donar-les als clubs. Llavors, només cada 10 anys arriba un vaixell, baixen a una illa on només hi ha ocells ara mateix, i amb puffins i aquestes menes d'ocellets tan macos, s'emporten les pedres i intenten fer de memòria la comanda per vestir tothom, perquè és cert que a vegades algunes pedres es poden fer en una pedrera del País de Gales, però les bones, les dels Mundials i els Jocs Olímpics, han de ser per força fetes a la illa d'Ailsa Craig perquè són les bones. Llavors, clar, les pedres són com sagrades.
Ostres, i tant, i imagino que deuen tenir el seu preu, també.
Sí, com creieu que pot valdre una pedra?
No, ni idea.
A més, clar, cada llançament, cada equip se llança 8, per tant, com a mínim, en necessites 8. Doncs cada una pot arribar a valdre 12.000 euros.
12.000 euros. O sigui, els de la Costellada de Vallvidrera dubto que hi vagin amb les pedres oficials.
No van ni amb les escombres. Agafen l'escombra de casa de l'àvia i la puguen cap a dalt.
No, home, però em sembla genial això, d'anar a buscar... Sí, sí, aquesta història. Imagina't que les pilotes que juguen a tot arreu a futbol pues no haguessis d'anar a buscar una illa.
Per cert, qui tingui curiositat, el club de corrent de Puigcerdà, el proper 15 de març farà una jornada de portes obertes que per 5 euros podràs practicar, t'ensenyaran, podràs jugar i descobrir aquest esport que és molt familiar, és molt divertit, es pot practicar fins molt gran i els que juguen diuen que atrapa molt.
Doncs tu ens atrapes sempre dilluns que ve a veure com ho superes això.
Fatal això, eh?
No, a veure com superes lo de les pedres del curling que ens ha encantat. Gràcies.
Bona nit.
A 18 minutets i arribarem ja a la mitjanit. És hora d'anar traient el cap a la nostra rotativa de referència a Imprinsa, perquè deuen haver arribat ja les portades dels diaris de demà. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Han arribat o no han arribat?
Han arribat, aquí tinc les dues.
Doncs vinga, comencem per la de l'ara?
Sí, mira, ella torna ser que Catalunya necessita. En el seu primer dia tanca un acord sobre l'habitatge amb l'arquebisbe de Tarragona. Sánchez vol construir 15.000 habitatges a l'any amb un fons sobirà. La nova eina d'inversió comença amb fons europeus. Per altra banda, metges en vaga, un 39% segons el sindicat majoritari i un 6% segons Salut. Els seguidors d'en Albani reclamen justícia 2 anys després. I Josep Ussall, el ministeri, es va precipitar dient que la pesta porcina podria sortir d'un laboratori. L'IRTA ha patit un descrèdit. I després tenim el Barça es desfigura i perd el liderat. I aquesta és la foto de portada.
És la foto de portada és del partit del Girona-Barça, eh?
Exacte.
Molt bé. I el periòdico?
El periòdico, per una banda, tenim la Constitució espanyola més longeva, però la tercera menys reformada de la Unió Europea. Després, les vacas se doblen per els casos de salut mental i les llistes d'espera. També tenim el Illa, camino al acto de la firma de la cesión de uso de varios terrenos de la Iglesia de la Generalitat, y digo, es el momento de ofrecer soluciones. Por otra banda, Sánchez buscará inversión para el nuevo fondo soberano en conglomerados indios. Una otra, la mayoría de los implicados en la superestafa ancianos evitan la cárcel. Los diplomáticos denuncian sobrecarga en los consulados por la regulación de expedición de visados. Y en Extremadura, Feijóo da un toque de atención a Guardiola por su negociación con Vox.
Déu-n'hi-do. Molts titulars a la part del periòdico. I la foto?
La foto de portada és Illa.
És Salvador Illa, que avui ha tornat.
Sí.
Avui s'ha reincorporat. Molt bé, moltes gràcies, Lídia. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
I tenim com a mínim una portada més aquí,
sí,
Marc Güell.
Només en podem afegir una, perquè La Vanguardia i El Punt avui van tard, suposem, per aquest partit del Girona i el Barça, però sí que tenim El País, eh? Obren destacant que Pedro Sánchez urgeix les empreses a pujar els salaris, i la foto és per la vicepresidenta Yolanda Díaz, el president Pedro Sánchez, amb els líders sindicals que s'han reunit avui al Ministeri de Treball. També en aquesta portada, la prohibició del burca que impulsen Vox i el PP divideix el Congrés. Molta crònica política en portada del País, perquè també destaquen que Guardiola assumeix el discurs ultra-Extremadura, i destaquen aquesta declaració que feia avui Maria Guardiola: el feminisme que defenso és el de Vox. I per acabar, també destaquem que l'exregidora de Móstoles es querella contra l'alcalde i el PP per assetjament.
Molt bé, doncs gràcies, Marc. Això, els diaris de demà, i a l'antena de Catalunya, Marta Prat. Bona nit.
Bona nit, què tal? Doncs mira, trobarem aquesta aprovació per part del Consell de Ministres de l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.221 euros, però també us hem de parlar de sous i d'un pacte considerable que han aconseguit els Mossos d'Esquadra, perquè ells mateixos l'han qualificat d'històric, i és que cobraran 4.000 euros més l'any i treballaran menys. Què us sembla, això?
Molt bé, per ells. Molt bé.
Sí, sí, faran menys hores, s'amplien les vacances, se'ls hi millora també els complements de nocturnitat. Vull dir que han aconseguit un pacte, vaja, molt beneficiós pel col·lectiu. A banda d'això, parlarem d'aquesta votació que hi haurà demà al ple del Congrés. El Partit Popular votarà a favor d'una proposició de llei orgànica de Vox perquè es prengui en consideració en el ple, ja veurem si tira endavant o no. Sembla que no té gaire possibilitats, però seria per prohibir el burca i el niqab, que són aquestes vestimentes, sabeu, de determinades dones musulmanes, i que cobreixen pràcticament tot el cos en algun cas. Bueno, el niqab crec que és el que només es veuen els ulls, l'altre és que queda cobert tot el cos i tota la cara. De l'àmbit internacional, destaquem que Ginebra demà és epicentre de la diplomàcia internacional, perquè hi ha dues fases negociadores importants amb Estats Units pel mig. Una és Estats Units amb l'Iran pel programa nuclear, però el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, no tenia massa esperances de que tiri endavant aquest possible acord perquè els iranians aturin el seu programa nuclear.
Fer un acord amb l'Iran no és fàcil. Hem d'entendre que l'Iran, en última instància, està governat i les seves decisions estan dictades per clergues xiites, clergues xiites radicals. Aquestes persones prenen decisions polítiques basant-se únicament en la teologia.
L'altra cita destacada d'aquesta setmana, i demà en concret a Ginebra, és la nova trobada entre Rússia i Ucraïna per mirar de posar fi al conflicte que els enfronta. Una última cosa és que demà comença l'any nou xinès, que és la data més destacada del seu calendari. Aquest és l'any del cavall, que no sé què vol dir exactament, però és l'any del cavall.
En Canals ens ho explicarà. Moltíssimes gràcies. Fins demà. Bona nit als dos.
Fins demà.
Minuts i mig per arribar a la mitjanit. Ha arribat el moment de conversar amb la nostra oient misteriosa d'avui, Agnès.
Sí, no ha deixat de pujar muntanyes des dels 15 anys. El seu nom, inevitablement, anirà sempre lligat a un altre, que és el de l'Everest. Va ser la primera dona de l'Estat espanyol que va trepitjar els 8.848 metres del cim del món, més alt del món. Tenia 26 anys i són uns instants que l'acompanyaran sempre. Però la nostra oient misteriosa té molt més a dir i a explicar. És conferenciant, escriptora i il·lustra contes per a infants. També la podeu veure fent de model en algun anunci i, a més, dissenya joies. Podríem dir que ella és una totterreny. Ara se li s'agarra. Bona nit.
Hola, bona nit. Com estem?
Molt bé, molt bé. Molt contents de parlar amb tu
i de
que ens expliquis tantes coses que fas. Ara, comencem pel principi. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Home, unes quantes, eh? Sí, sí, sí. Home, la que més m'ha fascinat és aquesta última, la de la illa d'Elsa Craig, perquè, de fet, m'he ficat a buscar immediatament per complementar la informació, perquè això de que hi hagi una muntanya secreta que té una roca i bueno, que s'utilitza per curling, però jo les utilitzo per escalar-les i que no està habitada, diu, no pot ser, aquí s'ha d'anar a obrir una via, però ja.
Ostres, que bo, perquè, esclar, tu tens passió per la muntanya, a més des de molt joveneta, no?, que fas un curs sí. d'espeleologia i ja, aleshores, això ja comença allà.
Sí, sí, sí. Va ser, bueno, començar per la foscor i un dia veure la llum, no? I dir, bueno, anirem a fer altres coses.
Escolta, estàs cansada de parlar de l'Everest o no?
No és ben bé cansada, però és que ja no puc dir res de nou. Llavors, clar, ja, diguéssim que ja ho he dit tot, no? Ja ho he explicat tot, ja està tot escrit. Llavors, bueno, utilitzem el temps per aportar coses potser de les que no n'he parlat mai abans.
Qui entri a la teva pàgina web trobarà un document que es diu 10 lliçons de vida de l'alpinisme. En destaquem algunes. Diu la primera, les muntanyes no canvien la seva inclinació quan una dona les escala respecte quan ho fa un home, que ens ha creat molt l'atenció perquè apunta d'alguna manera, doncs, no sé si has viscut situacions discriminatòries a la muntanya, però en tot cas, què et quedes tu dels aprenentatges a la muntanya?
Moltíssimes coses. Una era, va una mica per aquí, no?, aquest comentari que acabes de fer. Com de vegades aquesta diferenciació entre com ens tracten, no?, o com nosaltres mateixes ens tractem d'acord amb l'educació que hem tingut, perquè de vegades nosaltres mateixes no fem aquesta distinció, doncs a la natura no fa diferenciacions. I te'n pots donar compte de lo fort que ets. De lo fort que ets i de com la mentalitat que tens. És a dir, per mi, jo no em considero una persona extraordinària ni diferent a qualsevol persona que s'entreni mínimament. L'únic que has de fer, diguéssim, és tenir una mentalitat, no? Tenir una visió del que t'envolta. I això, per mi, és el que marca la diferència. Com utilitzem el múscul del cervell.
Clar, ara que t'estava escoltant, pensava, això deu ser una de les coses que explica les seves conferències. A tu et criden molt per fer conferències. Com apliques el que tu has après amb les teves aventures, podem dir, per la natura, pujant a llocs on costa molt d'arribar? Què li pot servir d'això, de les teves experiències, a una persona que treballi en una empresa X, per exemple?
És que depèn de les situacions, perquè a vegades hi ha empreses que estan passant per situacions de canvi, hi ha empreses que estan celebrant, hi ha empreses que el que necessiten és conceptes d'equips, de lideratge, de gestió de l'estrès, de gestió de la incertesa, de la por. Hi ha moltes situacions. I al final, jo sempre ho acabo resumint, evidentment, no?, que intento ficar exemples de situacions on ha sortit bé i situacions on no ha sortit bé, perquè jo no sé si a vosaltres us passa, però jo me'n recordo més i em funcionen més les coses on he ficat la pota, no?, i dius, igual aquí ho podríem haver fet millor i vam ser uns dropos o no ens vam preparar bé o no vaig saber gestionar doncs un conflicte, no? I et queda molt d'això. Llavors, depèn de la situació, doncs busco un exemple real i a partir d'aquí aplico la teoria que he estudiat. Però no al revés, no? No parlo de teoria única i exclusivament perquè necessito algo vivencial. Perquè, primer perquè no vull dir que sigui més creïble que la teoria, però sobretot perquè es recorda millor. I jo el que necessito és que la gent se'n recordi. I a base d'anècdotes és quan recordes, no?, les coses.
Arribes a aquests públics, diguem, a través de les teves conferències, però també un públic infantil a través de llibres, de les històries de Latina, que escrius i il·lustres tu mateixa. És a dir, que déu-n'hi-do, ets ben polifacètica, podem dir. Qui és Latina i què expliques a través d'ella?
Doncs mira, la Tina, ho he de reconèixer, és el meu alter ego. Em vaig passar molts anys dient que no, però...
Però és que sí.
Però sí, però sí. La Tina és... Jo crec, abans quan parlàvem, no?, del Quim Gisorgas, sí, mira, sí. La meva més sincera admiració per una persona que té desig d'estudiar i, a més, que lluita, no?, perquè li concedeixen això. Per mi, l'aprenentatge i estudi continu és fonamental. Llavors, a través d'aquests contes, jo el que intento és, primer, utilitzar la natura i el viatge com a eina d'aprenentatge. Per mi és la situació més natural i més pràctica, no?, per aprendre coses. I la Tina, diguéssim, que no sap res. Ella és la que aprèn viatjant dels nens que hi ha en cada un d'aquests països, no? I utilitza, evidentment, la natura i la muntanya, perquè l'esport també és, per mi, una eina bàsica de salut, però també de millora, no? Continua. Si no tenim salut, és molt difícil que siguem capaços d'aprendre i de conviure. I llavors, és una barreja, no?, d'esport, salut, aprenentatge i humilitat, no?, perquè ella no sap res. Ho aprèn de la gent quan viatja. Mm.
I no només n'escrius les històries de la Tina, també fas les il·lustracions.
Sí, però, a veure, jo sempre he considerat que sóc bastant mediocre.
Però escolta'm...
Fent il·lustracions. Sí, home, quan sembla? Començo a veure bons il·lustradors, penso, bueno, jo és una mica per anar passant, no? Però, bueno, també considero que és una part del punt de vista que puc aportar. Petits detalls. De fet, n'hi ha molt poca gent que ho sàpigui, però en cada un dels contes hi ha algun objecte que pertany al meu univers personal amagat en alguna de les pàgines.
Ah, sí? Però com ara què? Com ara què?
És que, clar... Si t'ho dic, trenco el misteri.
D'acord.
Te'n diré una.
Hem de buscar l'Araceli i els contes de la Tina. Digues, digues.
A la Tina Montserrat,
sí,
hi ha un ermità dintre d'una cova i hi ha una etiqueta de Peres de Lleida amagada en un dels objectes.
Caram.
Això és trobar Wally, però amb l'Araceli s'agarra. Està bé, està bé. Doncs molt interessant escoltar-te. Els dilluns tenim la tradició que estrenem la cançó que tancarà el programa fins al divendres. La d'aquesta setmana fa així, a veure si t'agrada. És Holly Humberstone, que té a punt un nou àlbum, encara no l'ha tret, però sí dos singles. Aquest es diu To Love Somebody. Amb ella anirem tancant els dies, començant per aquest dilluns i cedint, com sempre, Agnès, l'última paraula.
La tindrà avui l'última paraula. L'Araceli Sagarra ha pujat moltíssimes muntanyes i ara, avui ho ha confessat del tot, amb la Tina, la protagonista dels seus contes infantils, el seu alter ego, continua doncs, anant pel món i aprenent coses a través dels seus ulls. A més, l'hem de trobar amb ella en totes les il·lustracions, sempre hi ha un detall de la seva vida. Gràcies, Araceli, per acompanyar-nos i tens aquí uns segons per acomiadar el dia i tenir l'última paraula.
Doncs jo acomiadaria el dia amb una idea que crec que és fonamental i és el sentit de l'humor. Avui a classe d'escriptura humorística ha pres una frase d'una sexòloga i pallassa que es diu Núria Cano, que diu, això no és per horari infantil, però bueno, que és que l'humor és un bon lubricant, perquè amb humor tot entra molt millor.